president Artur Mas, bon dia.
Molt bon dia.
Com està?
Bé, va bé. Bé, bé, de salut bé. Per tant, avui dia, si estàs bé de salut, has de dir que estàs bé.
És car de veure'l i de sentir-lo últimament, no?
De veure'm, no, perquè em passejo per molts llocs diferents, vaig a molts actes de tot tipus, tinc una activitat intensa, per tant, de veure'm, no. Ara, de sentir-me, probablement és més escàs, perquè a un expresident no li toca estar tot el dia opinant sobre les coses i dient el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. No és la nostra feina.
Som a la seva oficina, a l'oficina del 129è president de la Generalitat, en una sala. I he entrat aquí i, a veure, les metàfores marineres on són, on és el timó famós, i no n'he vist ni una.
El timó no, perquè està a casa. El timó va sortir del Palau de la Generalitat quan jo vaig marxar d'allà i se'n va anar a on li toca estar de debò, que és a Vilassar de Mar, que era la casa del meu besavi, que era el marino de la família. Nosaltres, de fet, tot això és una mica el recordatori del que havia estat una persona, doncs, que fa molts i molts anys es va guanyar la vida navegant a vela entre Catalunya i Amèrica.
D'aquí li ve tota la falera, suposo, no?
No només. A mi em ve l'afició aquesta, de fet, em ve d'haver estat de molt petit a Vilassar de Mar i d'haver passat, doncs, un munt de temps en aquell poble. És un poble costaner i, a més, és un poble mariner. En el seu moment va donar, doncs, molta gent que es va dedicar als oficis del mar, no? I això, quan ho vius molt de petit, quan ho mames de petit, com és el meu cas, doncs t'acaba impregnant. I no només això, sinó que, a més, ja de molt petitets, els meus pares, doncs, ens portaven, perquè eren les vacances de la meva mare, 5 o 6 dies a Menorca, quan a Menorca no hi anava ningú, i només hi havia els menorquins i 4 gats més, i aleshores allà també hi ha mar, i també i és un mar, en aquell cas, més, fins i tot més salvatge, més en estat pur, no? I vulguis que no, doncs, tot aquest pòsit es va acumulant. I això és el que m'ha portat, doncs, més la tradició familiar antiga. Això és el que m'ha portat, doncs, a identificar algunes de les coses que jo dic amb coses que són, que pertanyen al llenguatge de la gent del mar.
Crec que ara té 66 anys.
Sí, senyor.
Es considera un jubilat?
No. Jo no m'hi considero perquè no ho estic. De fet, per edat ho podria estar. Si la meva jubilació hagués d'estar enquadrada en la Seguretat Social, per exemple, doncs, efectivament, jo ho seria, no? Però pel meu dia a dia no ho soc gens, perquè jo segueixo tenint... Aquesta oficina està oberta, hi ha molta feina, més de la que jo fins i tot, doncs, puc fer, i en aquest sentit, doncs, jo em sento en plena activitat, tot i que és veritat que aquesta plena activitat no és de la intensitat que era quan jo em dedicava en el món de la política a la primeríssima línia. I com que hi vaig ser molts anys, en aquella primera línia, estigués al govern o a l'oposició, perquè em va tocar de tot, doncs allò tenia una intensitat que ara, efectivament, no tinc i que, per altra banda, tampoc em pertoca i que no enyoro.
És important això que diu que no enyora, ara en parlarem. Hi ha aquella famosa frase, de crec que és de Felipe González.
Que... El jarrón chino.
El jarrón chino, el jarrón chino. Que un expresident de vegades fa el símil amb el jarrón chino. Vostè se sent un...
No, jo no m'hi sento. Jo no m'hi sento perquè crec que d'expresidents n'hi ha que troben el seu paper i la seva funció i el seu rol, i d'altres que no tant. Uns se senten més còmodes fent d'expresident, els altres són expresidents però voldrien fer de president. I no és el meu cas. Jo, des del mateix moment que vaig marxar el gener de l'any 16 i que vaig passar el testimoni en aquell moment a Carles Puigdemont, primer, han passat moltes coses des d'aleshores, i segon, jo des del mateix primer dia que vaig marxar vaig deixar molt clar, i li vaig dir molt clarament amb ell, que a partir d'aquell moment el responsable era ell i que jo hi era per ajudar però no per molestar. I a vegades els jarrones xinos molesten. I jo he procurat no fer-ho. I crec que ningú podrà dir que he molestat. Altra cosa és que he donat la meva opinió, que molt sovint ha estat discrepant del que s'ha fet, i encara avui jo discrepo de moltes coses, però procuro fer-ho sense entrar en la baralla política i sense ofendre ningú.
Però deu ser impossible no posar-se la pell de l'altre i pensar, jo això ho hagués fet així, això ho hagués fet així, ara pactaria amb aquell, ara trucaria a l'altre, i quan llegeix el diari es deu posar nerviós.
Evident. Això t'interpel·la cada dia, les persones que hem estat allà, i sobretot les persones que hi hem estat en moments en què van passar un munt de coses, i que, a més, doncs, les decisions que s'havien de prendre eren d'una gran complexitat, aquestes persones, doncs, aquest sentiment el tenim, no? Sempre penses, escolta, ara això, llàstima que ho facin així, perquè jo ho hauria fet així. Però ho pots pensar, però el que no cal és ni dir-ho constantment, ni, sobretot, convertir-ho en una crítica. Això jo he procurat, he procurat fer-ho així, és a dir, criticar poc, expressar-me just i, quan m'expresso, intentar-ho fer d'una manera que s'entengui que la política no és només la baralla del dia a dia, la desqualificació, l'insult, tot això que estem veient, desgraciadament. No?
Crec que vostè va trigar molt a tenir WhatsApp.
Jo vaig trigar bastant a tenir WhatsApp i encara avui no tinc Twitter.
I WhatsApp sí?
WhatsApp sí, fa molts anys que el tinc, sí, sí. Però tinc molt pocs grups de WhatsApp. Jo preservo la meva intimitat, Roger, jo procuro això.
Se sent tranquil quan parla per telèfon?
Gens tranquil.
Sí, ho fa amb reserves.
Absolutament. Des de fa un munt d'anys. Des de molt abans de que es parlés de tot això. Jo quan vaig arribar a la Generalitat, a la presidència de la Generalitat, que va ser finals del 2010, en plena crisi econòmica, i ahir vaig anar advertit que anés molt en compte amb com s'utilitzava el telèfon mòbil, pel lloc que jo anava ocupant en aquell moment, no? I els meus col·laboradors saben que des del primer dia que vaig arribar allà, quan hi havia reunions internes per parlar de temes, doncs, ordinaris, però a vegades sensibles, els mòbils es deixaven sempre fora del despatx. I us parlo de fa 12 anys enrere. Després vam conèixer l'operació Villarejo, la policia patriòtica, el Pegasus, les actuacions del Ministeri de l'Interior, tot el que vulgueu. Però això ha estat a posteriori. Però jo ja en aquell moment estava advertit, i vaig arribar a aquesta conclusió, que el telèfon és una eina de treball, però en el meu cas no és una eina de socialització permanent. Per tant, poca exposició i molta reserva en les comunicacions i en les converses. Tot i així, hi ha coses que te les poden deformar, perquè quan tu parles per telèfon o envies missatges o el que sigui, no només hi ets tu i l'interlocutor. I aquests interlocutors, en el meu cas, són molta gent diferent. Per tant, algú et pot posar una pell de plata en un dia, algú pot cometre un error, algú es pot excedir en les seves maneres de... Però jo he procurat, doncs, ser molt prudent.
I ara mateix el seu telèfon parla més amb les primeres espases del país o parla més amb la família i qüestions més personals?
Hi ha de tot, hi ha de tot. No puc dir que sigui un 50-50, però evidentment amb la família hi parlo constantment, amb els amics també, però també amb aquest to de reserva, és a dir, sense una exhibició permanent de tot. Hi ha coses que jo, quan les he d'explicar, les explico de tu a tu, cara a cara, però no a través de la, no a través del telèfon mòbil. I, òbviament, per la feina, doncs també l'utilitzo de manera constant, no?
Quants nets té ara?
Doncs ara en tinc dues netes, que ja tenen gairebé 7 anys. Pocs dies després que s'emeti aquesta entrevista en faran 7, són bessones, són filles de la meva filla.
Sí, que li toca fer d'avi.
Em toca fer d'avi, i no és que em toqui, vaja, és una de les experiències realment boniques que té la vida. Ho diu molta gent, jo era bastant escèptic sobre això, però ara que ho he tastat des de fa gairebé 7 anys, doncs puc confirmar-ho, que és una experiència molt que compensa molt, vaja, compensa molt. I probablement en tindrem algun més, perquè ara tenim dos fills, els altres dos, que són nois, que aquests dos, doncs, un s'ha casat i l'altre està a punt de casar-se l'any que ve, i aquest suposo que en algun moment s'hi posaran.
Com és que s'ha deixat barba des que ha deixat de ser president?
Pel confinament. No, des que vaig deixar de ser president, no.
Va esperar uns quants anys més, no?
Sí, vaig esperar anys. De fet, no va ser buscat. Just en el confinament, que precisament perquè la meva filla, doncs, que és autònoma, i el meu gendre també, tenien les dues criatures, que en aquell moment eren petites, estem parlant de l'any 20, doncs els hi van tancar les escoles, i aleshores el que vam fer va ser un reagrupament familiar, com no havia fet anys que fèiem, i vam conviure durant 4 o 5 mesos o 6 la parella, la filla, el gendre, més les dues nenes, més la meva dona i jo. I a partir d'allà, doncs, jo vaig pensar, escolta'm, si no ho faig ara, no ho faré mai, perquè jo no volia deixar mai la barba. Mai vol dir mai. Només m'havia deixat el bigoti durant uns mesos, quan em va tocar fer l'emili, i quan era sergent en aquell moment per les milícies i aleshores havia de comandar tota una sèrie de soldats i tot això, i suposo que per infondre més respecte, doncs vaig deixar el bigote, no? Mm. Però això eren altres temps. Estic parlant de quan jo tenia 20 i pocs anys i per tant em fa 40, no? Però ara recentment jo, vaja, jo mai més m'havia deixat créixer la barba. Jo era dels que m'afaitava cada dia. I ho tornaré a fer, eh? Però, mira, ara estic en aquest parèntesi i tinc divisió d'opinions, però al final has de decidir per tu mateix. Mm.
És curiós perquè aquests dies estic llegint un llibre que publicarà molt aviat la Núria Orriols sobre la història de Convergència i, evidentment, parla molt de vostè i de com es va construir el seu lideratge, com es va triar la successió de Jordi Pujol. I llegint la seva història, tot i que jo la vaig viure en primera persona perquè, perquè ja era adolescent i tota la construcció del lideratge ja em va tocar i ho entenia tot, vostè va estar molts més anys intentant ser president que després exercint la presidència. No?
I tant.
Quan mira cap enrere, què recorda? Recorda l'Artur Mas a l'oposició o a la presidència?
Jo els recordo tots. Els recordo tots, no? Perquè tots són una cadena, tots són una seqüència de fets, de circumstàncies, d'estratègies, de munt d'accions, de munt de coses diferents, no? I segurament quan jo arribo a la presidència i arribo amb una posició personal i política molt més madura, que em permet després prendre decisions de molta complexitat, perquè m'havia forjat en els anys anteriors en tots els possibles papers. Fixi's, jo m'he presentat 5 vegades a la presidència de la Generalitat, que no són poques. El president Pujol, que va semblar etern a Catalunya, es va presentar 6, i jo 5, no? Les vaig guanyar totes 5, aquestes eleccions, però 3 vegades de les 5 em vaig quedar fora. Primer pels dos tripartits, i la darrera vegada, doncs, tot i que havíem guanyat claríssimament les eleccions amb 62 diputats, doncs hi va haver tot aquell conflicte amb la CUP, etc. I jo vaig prendre la decisió d'apartar-me i de cedir el relleu en el president Puigdemont. No? Clar, quan tu t'has presentat 5 vegades a la presidència de la Generalitat i 2 te n'has sortit, però 3 no, les has guanyat sempre, vol dir que t'ha costat molt tot allò. Vol dir que allà no hi ha cap... no t'ha tocat la rifa, no hi ha cap regal, etc. No? És tot un procés, diguem-ne, d'esforç, de constància, de creure-hi, de no tirar la tovallola, d'empassar-te els gripaus cada dia, els que toquen, de tirar endavant, doncs, malgrat les mil circumstàncies que et farien apartar, etc. No? Tot això. I una mica la meva vida política ha estat aquesta. No? Però jo la dono per bona, perquè... Si no hagués tingut tants cops en la meva trajectòria política, probablement en els moments més decisius d'aquesta trajectòria jo no hauria pogut actuar com vaig actuar.
Mm. Té la sensació que la CUP va acabar amb la seva carrera política?
No. La CUP no. La meva carrera política... Primera, que no s'ha acabat, des del meu punt de vista, perquè no és que jo pretengui tornar a cap lloc, no? Però jo segueixo fent política, d'alguna manera. El que passa és que la faig d'una altra manera, com la feia en aquell moment, no? En aquest sentit, em sento plenament actiu. Sí, exacte. Però, segon, moltes vegades s'ha introduït aquest missatge, no? De que, finalment, va ser la CUP qui em va apartar a mi. Això no és veritat. A mi la CUP no em va apartar. Em vaig apartar jo, com a conseqüència del veto de la CUP, que no és el mateix. Perquè jo en aquell moment tenia 2 decisions possibles. Quan només en tens una, no tries. Però quan en tens 2 de possibles, aleshores estàs triant tu. No? Jo em podia haver quedat i repetir les eleccions i no se sap què hauria passat, o podia apartar-me. Efectivament, el problema era el veto de la CUP, d'una part de la CUP, perquè recordeu que la CUP es va dividir per la meitat.
Van empatar,
fins i tot, a 1515, que vol dir que són uns virtuosos de l'aritmètica. No?
Veig això que
no
recorda perfectament
això,
el nombre
això,
de vots.
Home, i tant, això ho recordaré.
Va ser un diumenge, sí.
Diumenge, exacte.
Sabadell, i feia fred.
Exacte, sí senyor, del mes de gener, més a més, sí senyor. Doncs, evidentment, l'origen és aquest, però la decisió de marxar és meva. No és que la CUP m'hi obligui.
Allò de, allò de la paperera de la història ho devia fer molt mal a vostè.
Bueno, mal, mal no, perquè jo, quan van dir això, doncs jo ja, ja havia sentit de tot. Quan tu has sentit de tot i t'ho han dit tot, i t'ho han fet gairebé tot, i ha aquestes coses, no diré que t'entren per una oïda i et surten per l'altra, però gairebé. Però més enllà d'expressions més o menys afortunades, no, com aquesta, el que és substancial d'aquella decisió, que és en el que jo li dono transcendència, és que podent quedar-me, jo vaig decidir marxar. Ho repeteixo, podent quedar-me, vaig marxar. I això ho vaig fer per una raó que després ha tingut continuïtat en altres institucions, però no gaires vegades més, i em refereixo concretament a en Jordi Cuixart, que em va deixar la presidència d'Òmnium, que va explicar el mateix. Jo vaig intentar que s'entengués que aquell gest era un gest i una decisió per subratllar clarament que en moments molt transcendents d'un país les persones no estan per sobre dels projectes, sinó que és al revés. Els projectes estan per sobre de les persones. I per mi el que calia en aquell moment preservar, jo no sabia quines decisions es prendrien, però que calia preservar era la continuïtat del projecte sobiranista. En un moment en què teníem la primera majoria absoluta en el Parlament de Catalunya a favor de la independència de Catalunya, això no havia passat mai en 3 segles. I per mi això era un moment absolutament transcendent del present i del futur d'aquest país, no? I m'ho vaig creure tant, tant, que vaig sacrificar la presidència de la Generalitat perquè allò pogués tirar endavant.
Com s'explica que una persona com vostè, que ha guanyat fins a 5 vegades una de les eleccions al Parlament de Catalunya, ara formi part d'un partit que és extraparlamentari?
Mira, jo formo part d'aquest partit...
Que és el PDeCAT?
Sí, que és el PDeCAT, des d'un punt de vista, diguem-ne, purament administratiu. És a dir, no li diré que ho diré d'una altra manera. És a dir, jo sóc víctima, com altra gent, del que va ser la separació interna dintre de Convergència. I quan dic víctima, en aquest cas vull dir víctima, perquè les persones que ens havíem dedicat sempre, tota la vida, i que a més havíem aconseguit sumar i no dividir internament les coses, hem vist aquesta divisió amb una tristesa absoluta, perquè, primera, no hi estàvem acostumats, no ens havia passat mai, i segon, no és la nostra manera de fer. La nostra manera de fer és exactament la contrària, no? Per tant, per què estic en el PDeCAT jo? Doncs miri, doncs perquè es va produir aquesta divisió interna i perquè vaig entendre que el PDeCAT era la continuïtat natural del partit del que jo m'he sentit membre sempre de debò, que és Convergència Democràtica de Catalunya. Mm-hmm. Jo sóc fill d'allò. El PDeCAT va ser una pura continuïtat del que havia sigut Convergència i després va aparèixer Junts, es va provocar aquesta divisió interna i a partir d'aquí doncs ha passat el que ha passat. Però hi ha gent que no n'hem sigut actors d'això. N'hem sigut víctimes. Què vull dir amb això? Que el meu desig últim, el més íntim, és que tots aquests mons que abans estaven a Convergència es tornin a reagrupar, no per tornar-se a dir Convergència necessàriament, que no es tracta d'això, no per ser exactament allò, que això és impossible de repetir, com segurament explica la Núria Orriols en el seu llibre, no? Simplement perquè hi hagi un partit de present i de futur que articuli una part significativa de la societat catalana d'acord amb els valors que han inspirat el nostre pensament i la nostra acció durant molts anys. I això, avui, alguns ho trobem una mica a faltar.
Amb Jordi Pujol hi parla?
Sí, no hi he deixat de parlar mai.
Està molt preocupat...
Fins i tot en els pitjors moments seus.
Està preocupat el president Pujol pel seu llegat. Ho ha expressat moltes vegades públicament, sí, i segurament també privadament. Vostè creu que en recordarem més les llums o les ombres?
Les llums, claríssimament, ho tinc molt clar que serà així. Les ombres no podran desaparèixer mai. Això és evident, eh? A partir del moment en què ell explica el que explica el juliol de l'any 2014, les ombres hi seran sempre. Però des del meu punt de vista, les llums ja està sent una mica així, però encara ho serà més en el futur. Les llums superaran amb moltíssim les ombres. No fins a esborrar-les del tot, però serà un llegat molt més lluminós que no pas fosc.
Parlava de la necessitat que li agradaria molt veure un partit que aboqués tot el que va representar Convergència durant tants anys.
No? Posat al dia, òbviament, estem en el segle XXI.
A vegades té la sensació que Esquerra està jugant aquest paper?
El vol jugar, però no ho acaba de saber fer. Sí que ho vol, perquè l'Esquerra té una estratègia molt clara, que és legítima, no? però que es veu per tot arreu. Esquerra vol convertir-se en el partit hegemònic dintre de Catalunya. Però li està costant molt, moltíssim. Fixi's que en aquest moment, en l'única ocasió que hi ha un president d'Esquerra Republicana, que és el president Aragonès, és l'ocasió en què el govern té menys suports en el Parlament des de l'any 1980. Mai hi havia hagut un partit en el Parlament de Catalunya que tingués la presidència només amb 33 diputats, que és el cas d'Esquerra Republicana avui. Per tant, ho intenten, però no se n'acaben de sortir.
Som al Palau Robert, on hi té l'oficina de l'expresident Artur Mas. Per tant, som també on hi ha l'exposició del Crims del Carles Porta. No sé si el segueix el programa, li agrada?
El segueixo alguna vegada, no sempre, però perquè jo sóc poc de televisió constant, per entendre'ns, però com que és un programa que està molt ben fet, doncs efectivament alguna vegada l'he vist i sobretot tinc un munt d'entusiastes a casa, de fills fins i tot, de la meva mare, etc, que ho segueixen i aquests sí que ho segueixen sempre.
Ho dic perquè potser el Carles Porta un dia dedica un capítol a l'assassinat del procés. Vostès creu que el procés està viu o està mort?
Miri, el procés no està ni viu ni mort. Està, jo dic, en el congelador. Està hibernat. I li afegeixo que ningú, i ara sí que em refereixo a un tema una mica d'actualitat, no? Ningú pot certificar si el procés ha acabat o no ha acabat. Només ho pot certificar un cos que és els ciutadans de Catalunya que en van a votar. Són els únics autoritzats a través del seu vot a dir si el procés és viu o és mort, o està en el congelador. Ja ho veurem.
Les enquestes diuen que fins el PSC ara guanyaria clarament.
Sí, però fixi's, el PSC ja va guanyar les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.
Empatades.
Però, en canvi, empatades, sí, però en vots va guanyar sí. El PSC, s'ha de dir clarament, no? Com a l'any 17 havia guanyat Ciutadans, per cert, també les eleccions al Parlament de Catalunya. És a dir, portem uns quants anys en què cap partit sobiranista guanya les eleccions al Parlament de Catalunya. Però també és veritat que portem bastants anys en què quan es compon el Parlament de Catalunya com a conseqüència de les votacions, la majoria és independentista. Després s'exerceix pitjor o millor aquesta majoria, però d'entrada la majoria és independentista. No? Què vull dir amb això? Que si qualsevol personatge, fins i tot el president del govern espanyol, es dedica a dir que el procés s'ha acabat, doncs jo crec que no només és una provocació, sinó que, a més, és una irresponsabilitat i una falsedat, perquè si el procés continua o no continua i en quins termes, només ho podrà decidir la ciutadania de Catalunya quan vagi a votar. El dia que la ciutadania de Catalunya voti a les eleccions del Parlament i els partits independentistes no tinguin majoria, aquell dia, efectivament, el procés s'haurà acabat. Però això no ha passat a hores d'ara, i no sé si passarà. Mentre no passi, el procés, si entenem per procés, el conflicte polític entre una part de Catalunya i les institucions de l'Estat segueix existint, i mentre hi hagi molta gent a Catalunya que vulgui un futur en termes de sobirania o d'independència, o com a mínim d'autodeterminació, doncs això estarà a sobre de la taula.
Vostè ara, a gener de 2023, continua pensant que l'única via és la independència?
Miri, no és l'única via. El que ens hem de preguntar és si és l'única possible bona. Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. I per arribar a aquesta conclusió, o simplement per respondre a aquesta pregunta, és la independència l'única via bona? Després veurem si és possible o no, però és l'única via bona de futur? Hem de pensar si és possible o no resoldre el conflicte català en uns termes diferents als de la independència. És a dir, com ho havíem fet sempre. És possible avui una millora significativa de l'autogovern de Catalunya que no arribi a la independència, però que permeti avançar molt en termes d'autogovern? La resposta que ens donem alguns quan ens fem aquesta pregunta és, home, nosaltres pensàvem que sí que era possible. Per això alguns de nosaltres, i jo també, vàrem promoure l'Estatut de Catalunya nou, el de l'any 2005-2006, i per això alguns de nosaltres, i jo en aquell cas de manera molt principal, el vam negociar i vam rebre les crítiques d'aquella negociació, perquè tota negociació comporta alguna renúncia. Jo recordo que a mi hi va haver gent que em va criticar per aquell pacte amb Rodríguez Zapatero. Però allò va donar sortida a un estatut nou per Catalunya. L'estatut era una millora de l'autogovern, que després el Tribunal Constitucional ens escapça per tot arreu. Per tant, a la pregunta, hi ha una altra via? Sí que hi era, però ja la vàrem intentar i va acabar malament. Alguns pots donar garantia avui de que aquesta altra via avui ens portaria algun èxit? Ningú ens la pot donar, aquesta garantia. Algú està treballant seriosament perquè això sigui així? No. Vostè ha sentit en el PP o en el PSOE fer una proposta conjunta per part d'ells per resoldre el conflicte català? No. Doncs, escolti'm, davant del no, 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 i davant de les experiències frustrades del passat, molta gent pot pensar legítimament que l'única solució bona és que algun dia Catalunya sigui un país independent, perquè totes les altres vies, de moment, ens les han tallades. Ara, si es tornen a obrir portes, parlem-ne. I donem a la ciutadania de Catalunya l'última decisió a través del seu vot en un referèndum vinculant.
Amb Carles Puigdemont hi parla?
Sí, hi parla, i a més el vaig a veure doncs, de tant en tant a Bèlgica, i mantenim una molt bona relació a nivell personal, que sempre l'hem tinguda, tot i que, efectivament, doncs, en algunes decisions que s'han pres, ja des dels anys que ell era president, doncs, jo vaig expressar sempre en privat alguna opinió personal meva, que a vegades doncs, discrepava de les decisions que es prenien, i quan ell ja va haver de marxar a l'exili, doncs jo he seguit discrepant d'algunes decisions que s'han pres, però aquestes discrepàncies que hem tingut en el terreny estrictament de l'estratègia política mai han condicionat la nostra relació personal, que segueix sent molt bona.
I quan vostè mira enrere i mira els seus 5 anys de presidència, es penedeix d'alguna cosa?
Esclar, em penedeixo... Sí, esclar, vull dir, hi ha coses que probablement jo les hauria fetes diferents amb la perspectiva del temps, no? Doncs miri, la primera que hauria fet diferent és... Vist el que he vist ara, i ara li explicaré una cosa que no té res a veure amb el procés, ni amb la independència. Jo he vist la Unió Europea aplicant dos receptes completament diferents a dos crisis molt profundes només amb 10 anys de diferència. Quan a mi em va tocar liderar la crisi financera del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, que van ser molts anys durs, la política europea per lluitar contra aquella crisi era el que se'n va dir l'austeritat. Per tant, el mantra era no gasteu, estalvieu, no us endeuteu i si ho feu, us tallarem el coll. Vaja, no us tallarem el coll, no, però us enviarem els homes de negre.
Conclusió, retalleu.
Retalleu, exacte. I en el cas de Catalunya, això era dramàtic, com les altres autonomies, per cert. Per què? Perquè el nostre govern tenia molta capacitat per gastar diners en salut, en ensenyament, en universitats, en transport públic, en habitatge, en el que vostè vulgui, en serveis socials, etcètera, etcètera, en infraestructures, però no controlava els ingressos de la Generalitat. I això els hi passa a les altres autonomies, excepte els bascos i els navarresos, que aquests sí que ho controlen, no? Per tant, nosaltres només podíem actuar per estalviar, només podíem actuar sobre el que gastava, sobre la despesa, no? És a dir, s'havia de retallar, t'agradés o no. 10 anys després, davant d'una altra gran crisi que ha estat la del Covid i ara la de la guerra d'Ucraïna, la mateixa Unió Europea, amb els mateixos alemanys al davant, diuen, no, ara no es tracta de no gastar, d'estalviar, de no endeutar-se, ara no, ara gasteu. Gasteu, endeuteu-vos, etcètera, etcètera, i ja ho trobarem. Ara som aquí. Llavors dius, home, només amb 10 anys, dues aproximacions tan diferents, ara, com que s'han pogut gastar, han quedat molt millor els governs, perquè diuen, mira, escolta'm, tenim problemes, gastem, no? I resolguem coses. En aquell moment, els governs quedaven molt malament.
O sigui, es penedeix de les retallades.
No, llavors, jo no em penedeixo de les retallades. No, no me'n penedeixo de les retallades, perquè eren obligades. Jo em penedeixo de haver-nos, diguem-ne, és a dir, haver donat la impressió de que aquella era l'única recepta possible. Perquè efectivament ho era en aquell moment, perquè no teníem capacitat per canviar les coses. Des de Catalunya no podíem canviar tota la política europea en matèria d'austeritat. És evident, no? Ara, nosaltres ho vam comunicar d'una manera tot allò que va donar la sensació de que eren gairebé nosaltres els que imposàvem les polítiques d'austeritat. És a dir, que en lloc d'anar a remolc, ens posàvem nosaltres al davant. I això ve una mica per la meva també manera de ser, no? Perquè jo, quan m'he de fer front a un problema, ho faig amb tota l'energia i amb tota la capacitat de lideratge possible. I quan fas això, ho comuniques d'una manera que sembla que ho estiguis fent tu. I, efectivament, ho fèiem nosaltres perquè érem els que estàvem al govern. Però nosaltres ho fèiem perquè se'ns imposava fer-ho d'aquesta manera. I això, doncs, bueno, doncs, es podia haver comunicat d'una altra manera. Hi ha una persona, que no diré el nom, que em va dir, quan vaig arribar a la Generalitat, escolta'm, la Generalitat està endeutada fins a les orelles. Cada dia que siguis president, explica que això és conseqüència de l'herència que t'ha deixat el tripartit. Em va dir això. I és un molt bon polític el que m'ho va dir. I no li vaig fer cas. I d'això no me'n penedeixo, no vaig fer cas. Perquè jo la meva resposta va ser tal, jo no, a mi la gent m'ha votat perquè jo resolgui els problemes d'una crisi molt dura. I perquè obri un futur per aquest país, no? Perquè ajudi a fer això, no? No m'han votat per mirar cada dia pel retrovisor. Jo no sóc president del meu país per estar cada dia recordant a la gent que m'ha votat per treure, per trobar una sortida, que els altres ho han fet molt malament. I potser també em vaig equivocar a nivell polític, diguem-ho així, a nivell de partit. Potser sí que em vaig equivocar amb això. Però també formen part de la bèstia, per entendre'ns, no? Cadascú és com és.
Hem d'acabar. Com són els seus caps de setmana ara?
Doncs molt més relaxats del que havien estat gairebé mai. Tornen a ser com els de jove.
Què fa els caps
no
de setmana?
No tots, eh? Ara, per exemple, miri, aquest cap de setmana que s'ha fet l'entrevista, doncs jo faré dues coses que no són de quedar-me a casa, ni d'anar-se'n amb els amics, no? Aniré a la Fira de l'Oli de les Borges Blanques.
Això ho podria fer un president, perfectament.
Això ho podria fer un president. L'alcaldessa m'ha demanat molt amablement, doncs, que hi vagi. Jo hi havia anat moltes vegades i els havia ajudat tot el que vaig poder. Hi haurà una sèrie d'actes que vol que l'Ajuntament de les Borges Blanques vol que hi participi. I després, el diumenge, aniré al Penedès a presentar un candidat per les eleccions municipals, que encara que faltin uns quants mesos, doncs ja vol començar, doncs, a fer feina en aquest sentit, i que el seu nom sigui, doncs, més... vaja, que la seva aposta per tornar a ser alcalde sigui més coneguda, no? I d'aquests caps de setmana en tinc bastants, així, encara. Però no, que abans els tenia tots.
No és agenda de jubilat,
no,
això.
No, ja li he dit que no ho estava. Però fixi's, jo abans els tenia tots, gairebé sense excepció. Ara en tinc uns quants d'aquests, però molts altres que no són així, no? I en aquest sentit, doncs, home, pots gaudir millor de la vida.
Artur Mas, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vostè i a vostès.
Catalunya Ràdio, El Suplement, Roger Escapa.